Són les 3.
Catalunya migdia.
Fins ara al Catalunya migdia us hem explicat la foto contraposada que explica el procés de regularització extraordinari de migrants. D'una banda, hi continua havent cues als punts d'informació i també en ajuntaments i consulats per aconseguir els documents necessaris per intentar-se acollir aquesta mesura. De l'altra, en canvi, als punts d'atenció presencial per fer els tràmits no hi ha aglomeracions perquè la poca gent que ja ho té tot a punt hi pot anar amb cita prèvia. També hem sentit l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, que assegura que des de la presó va encarregar que es destruís una gravació comprometedora de Mariano Rajoy. Ho ha dit el judici de la trama Kitchen sobre l'ús de fons reservats per amagar el finançament il·legal del PP. I hem encetat una sèrie de recomanacions de cara a Sant Jordi, avui amb llibres de cuina que teniu disponibles també a l'app i al web de 3cat.info. Aquesta hora, què més destaquem, Natàlia Ramon?
Doncs una vaga, perquè Comissions Obreres i la UGT han convocat vaga a les benzineres a l'inici i al final del cap de setmana llarg de l'1 de maig. Reclamen que es desbloquegi el conveni del sector. La convocatòria es fa tot l'Estat per dijous 30 d'abril de 12 del migdia a 4 de la tarda i per diumenge 3 de maig tot el dia, després que la patronal hagi retirat les propostes salarials que havia posat sobre la taula. Els sindicats denuncien que mentre s'apugen els preus dels carburants, els seus salaris estan frenats. Exigeixen un increment salarial mínim del 2% anual i que s'actualitzin d'acord amb l'IPC. José Antonio Mesa és el responsable del sector d'estacions de servei a Comissions Obreres.
La nostra proposta era més avançada, o sigui, volíem més coses, no? Però ells van fer una proposta de mínims que ja garantitzava, diguéssim, a l'IPC. I més un 0,5. Després del tema d'Iran, doncs s'han fet enrere i ara no volen garantir més que, com a molt, un 3% de l'IPC.
I ara marxem cap a Madrid perquè el Partit Popular ha matisat el pacte amb Vox a Extremadura i assegura que no s'eliminaran subvencions a ONGs com Càritas que ajuden els immigrants. Mentre Santiago Abascal avisa al PP que pujarà el preu de l'acord per fer govern a una altra comunitat autònoma on també els necessiten, a l'Aragó. Madrid, Paula Brujats, bona tarda.
Sí, bona tarda. Mentre Vox presumeix del pacte, el PP ha sortit a rebaixar-lo, preguntats per si retiraran ajudes a entitats com Open Arms, que ajuden migrants. El número 2 dels populars, Miguel Tellado, ho ha limitat a casos excepcionals. Només es penalitzaran entitats que col·laborin amb màfies, ha dit, i sempre que hi hagi una sentència prèvia.
Organizaciones que colaboren con mafias que trafican con personas. Eso tiene que acreditarse por sentencia y, por lo tanto, si una organización no gubernamental es condenada por colaborar con la inmigración ilegal, quedarà excluïda de les ajudes.
El PP discrepa de Vox per l'interpretació del primer acord per un govern de coalició que ha aixecat crítiques a les files dels populars. Se n'han desmarcat Isabel Díaz Ayuso i també l'andalús Moreno Bonilla, que se la juga justament a les urnes d'aquí un mes.
I a Badalona, finalment, hi haurà el primer menjador social i municipal a partir de l'any que ve. Avui el seu alcalde ha fet la presentació del projecte i ha remarcat que només podran accedir-hi les persones que determini els serveis socials. Xavier García Albiol també ha carregat contra la manera com el govern fa el procés de regularització d'immigrants. Badalona, Maria Núria Rebella.
Amb un import d'uns 300.000 euros i amb una previsió que les obres es puguin fer a mig any, es calcula que entraran en funcionament abans de l'estiu de l'any que ve. Podrà oferir àpats a 64 persones i el nou espai també podrà acollir persones sense llar que viuen al ras en les operacions fred, només aquelles que ja estan controlades per l'Ajuntament. Xavier García Albiol ha criticat que el govern espanyol no hagi aportat mitjans als ajuntaments per evitar cues i caos en el macroprocés de regularització d'immigrants que ha començat avui.
Els ajuntaments ens hem tingut que menjar les ocurrències del govern d'Espanya.
El nou menjador social estarà ubicat a l'avinguda Alfons 13.
I encara dos apunts més. 8 empreses promotores s'han presentat al primer concurs de solars de la Generalitat que ha de permetre la construcció de prop de 2.000 pisos de lloguer assequible. Una participació que l'executiu considera un èxit. Aquest concurs forma part del pla del govern per construir 50.000 habitatges públics els propers anys. L'executiu ha licitat més d'un centenar de solars que una vintena d'ajuntaments han ofert perquè s'hi edifiqui. S'han agrupat en 4 lots que corresponen a l'àrea metropolitana de Barcelona, al Camp de Tarragona, les comarques de Girona i la Catalunya Central i Ponent. I encara una cosa, anem al Japó. Un terratrèmol de magnitud 7,7 a l'escala de Richter ha sacsejat anunciat aquest matí al nord del país. No hi ha constància de víctimes ni de destrosses gaire importants, però les autoritats han alertat del risc d'alguna rèplica més potent durant els propers 2 o 3 dies. El sisme d'avui ha provocat un tsunami de poca intensitat, però ha fet evacuar la població de la costa propera a l'epicentre, situat a l'oceà Pacífic davant la zona d'Iwate, a uns 500 quilòmetres al nord de Tòquio.
Passen 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Joan Bota.
I avui també amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico, en Jordi Cabré, escriptor i advocat, i l'Alba Alfageme, psicòloga i divulgadora. Bona tarda als tres.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I avui també amb algú que normalment saludem a distància i que avui ens saluda a l'estudi. A l'estudi i pràcticament asseguda damunt la taula de l'estudi, com és habitual.
Sempre, com els fabulosos Baker Boys.
Empar Moliner, de què ens parles avui?
Primer de tot, deixa'm tenir un record amable per l'alcalde de Badalona, que he sentit ara, amb el seu peculiar accent, ens hem tingut que menjar, parlant d'un menjador social, o sigui, això és mel per les meves orelles, ens hem tingut que menjar. Sí, sí, sí. Dit això, doncs, parlaré de llengua. La setmana que ve...
De fet, ja n'estaves parlant.
Sí, ens hem tingut que... Exactament. Però en aquest cas, llengua més amable. Vaig plantar uns ceps l'any passat, a mà, i amb l'ajuda inestimable dels pagesos i viticultors veïns meus del Bages. Com que no hi ha res que em sembli més estimulant i antidepressiu que aprendre coses, endinsar-se en un món nou... Ara que la vinya brota i treu verd, que va d'un dia per l'altre, em passo el dia enviant fotografies, soc una, faig la llesca a tots els amics per demanar-los consell. Què faries? Això ho has de podar. Això em fa aprendre'n de la meva passió, que és la pagesia, però sobretot de la meva passió i el meu ofici, que és la llengua. Avui li he enviat la foto diurna dels ceps al meu amic i pagès, Jordi Cruselles, del Bages. Ell fa raïm per la cooperativa d'Artés. Va venir amb el seu tractor a subsolar el meu trosset per plantar. I la fotografia és que els ceps tenien raïmet petitó acabat de sortir. El primer any que passa. L'any passat encara no. I li he preguntat de passada si havia de treure els brots que sortien pel tronquet principal més avall de la fusta podada. El missatge que m'ha enviat, li he dit, deixa'm el posar la ràdio, sisplau. No ho facis! Però ara ja tinc el seu permís, perquè fa servir els codis lingüístics dels oficis. De la mateixa manera que a la ràdio parleu d'un directe, d'una peça, d'un fals directe, d'un morituri, doncs el meu amic parla de les parts del cep que desconeixem. Us n'adonareu, de llengua específica de pagesia, no en sabem res.
Bon dia, en part. Sí, sí, aquest any entre la pluja i la calor aquesta que ens està fent, em passarà en via a créixer. Doncs sí, sí, aquí has de deixar només els 2 o 3 brots que surten de la brocada. Tot l'altre va fora. Aquí hem de deixar el que nosaltres li hem proposat una mica a l'hora de podar, no? La poda de formació... ja ens marca allà on nosaltres volem que creixi el cep. I aquests són els brots que hem de deixar. D'això en diem esbrollar. Esbrollar és treure els esbrollims que surten fora de la brocada. Si tens algun dubte, fas una foto d'algun que no tinguis gaire clar i llavors es treu. Ja et diré quin és el que es pot treure. I ara, mira, també ja hem plantat la vinya de picapoll. Ja comença a fer goig i ja els vam plantar la setmana passada i ja comencen a xiular. Aviat ja tindrem una altra vinya de picapoll gran.
Picapoll, que és la varietat que s'està recuperant al Bages amb gran èxit. Fixeu-vos en aquest missatge, brocada, que és la part del sarment que es deixa al cep per podar. Esbrollar és treure la brolla. Brolla. Aquí el diccionari dubtaria. Bosquina formada per arbustos i rebrots d'un arbre, però bosquina és plantat de bosc. Esbrollim. El diac no hi és, però al Diccionari Català Valencià Balear hi llegim que esbrollims són els brots del cep que no serveixen i que no trauran raïm i que es tallen quan els ceps són un poc grossos. Propi de Cabrianes, diu, que és d'on és el meu amic Jordi. Ell n'és conscient quan envia el tall de veu que jo no coneixeré la paraula i me l'explica. Si us hi fixeu, com els cuiners, ha fet una personificació. Diu el que li hem proposat al CEP, és a dir, dot el CEP no només de vida, que la té, sinó també d'ànima, que la té. La setmana que ve és la Setmana de la Llengua, som a les portes de Sant Jordi, i de la mateixa manera que un CEP és patrimoni cultural, la llengua específica d'un gremi també ho és. En tots els idiomes, la llengua del camp, de la pagesia, no és, esclar, del nostre vocabulari bàsic, com no ho és la dels advocats, la dels doctors, la dels periodistes una mica més. Per arreglar-ho, cal estar-hi en contacte. Esbrollim. Jo, com ho sent, sinto, m'agafo les seves paraules que diuen poeta i llaurador sóc, i en tot faig feina tan neta que llauro com un poeta i escric com un llaurador. Sóc molt feliç d'avui haver après una paraula nova.
I realment, amb la cara, ja ens estàs ensenyant aquesta felicitat. Esbrullar, esbrollim, brocada, Txegoldit, jo no havia sentit mai.
Clar,
cap d'aquestes...
Clar, és que és molt normal.
Però és que, a més, ha passat una cosa bonica, que és que tu n'has fet servir una també, perquè subsolar...
Ah, subsolar.
En principi, no sé la, si vosaltres
ja,
sabeu
ja
què
la,
és subsolar.
La màquina... La màquina
metro, no?
ell, aquest amic meu, en Jordi, té maquinària de pagesia.
I
subsolar. I n'hi ha una, hi ha una màquina que ve a, com diguéssim, a veure si ho explicaré bé, Jordi, foradar el terreny, que em deu estar escoltant des de la vinya, foradar el terreny perquè la terra estigui ben tova, descompactada, i així els ceps es puguin obrir pas. O les plantes, vaja. Que bonic, eh? Quina meravella, no?
Tinc que dir.
Tens que... Ja ha fet servir el look, que jo, com que estic a favor de que el DIEC...
Institució
de... Sí, jo faria servir el look. El lo pronom, sí.
I així hi ha gent que diu sí. El gran error de Pompeu Fabra no deixar-nos
servir
el
lo pronom. I llavors tot el dia està... Tot, hi ha gent que et va dient, o que sigui. No, jo el posaria el lo.
Doncs no seria cap pecat.
No,
mortal,
gens,
sembla,
eh? No aniries a l'infern dels lingüistes.
Exacte. No, m'ha deixat esbrullat. És a dir, és
no, esbrullat no, esborronat.
Esborronat,
si
no. Esbrullat, no?
Et sents podat.
Esbrullim.
Exacte. No, jo, més enllà del llenguatge, que em sembla molt interessant, i qualsevol entrada amb el món agrícola o ramader o fins i tot pesquer deixa parat.
Totalment, sí senyor.
De dir, ostres, tu, no, sí. Jo pensava que era peix. I pensava
el metro, eh? Ha sigut sí. Boníssim el comentari del metro, eh?
Tu la brocada te la fas a la brasa.
Exacte.
I els esbrullims t'agraden en jovenets, no?
Però més enllà d'això, m'ha agradat això de l'ànima, del que et proposa, perquè jo ara mateix estic vivint una experiència de ressuscitar un llimoner. Estic ressuscitant un llimoner que...
A quina zona vius? A quina zona el tens?
La Sagrada Família.
Ah, d'acord. No, per força.
No, és un lloc.
Per què? Perquè ja...
Subsol, no? Ja, estàs no, insolant molt.
Perquè hi ha zones, com per exemple el Bages, la part nostra, que allà els llimoners costen de viure.
Aquí costa molt, és amb un test gran, doncs un test, i vaig fer la consulta i dic, escolta, però com és possible que estigui ressuscitant per aquí i no estigui ressuscitant per allà? Perquè està ressuscitant, eh? I em diu, no, deixa que ressusciti per on vulgui. És a dir, realment l'has de deixar fer i l'has de deixar que fer el que et proposi.
Tu
tenen una proposta pròpia.
Li has proposat al llimoner que lluiti
contra els elements. Que proposés per la branca que em venia més de gust.
És a dir, aquesta idea de personificar, que la fan molt els cuiners, també, que a mi m'encanta quan una cuinera o un cuiner posa un peix a la paella i diu, el fas fins que estigui sobtat, que es quedi sobtat, que et sembla divertidíssim. Aquestes metàfores de la llengua, dels oficis. No?
Creieu que això... aquesta estima per la llengua, però també aquesta observació sempre del que passa amb la llengua és una cosa molt
catalana,
específica dels catalans,
catalana,
o això passa amb altres comunitats lingüístiques que pugueu conèixer?
Ens hi fixem, per exemple, a la de cuina, allò d'un pensament de sal.
Un pensament de sal.
El pensament, dius, no és una mesura inexacta.
I llavors, quan et preguntes però quan aturo el foc? Quan la cassola et digui prou.
Sí, no el cor, no, la cassola.
Els catalans estem molt bojos per la llengua. Portem un lingüista a dins. A part d'un entrenador del Barça, un lingüista el portem.
De fet, allò que diem que els que cacen bolets mai et diran on és bon lloc per on és un bon vedat de caça, també ho fem. Amb el conjunt de la llengua, que és amagar-nos les coses amb les receptes. Per exemple, això que dieu, quan la cassola et digui prou, és també no dir quan però, ho has de fer, no?
No
copiaràs la recepta
no,
perquè la teva cassola...
Jo crec que és al revés. És a dir, hi ha una cuinera, un cuiner popular que treballa amb tanta ciència que l'ha oblidada. És a dir, no et diuen les mides.
Un grapadet.
Perquè no cal.
El que vegi que li va bé, no?
El que vegi que li va bé.
Clar, de fet, jo, ara que comentaves aquest tema, una mica aquest com argot entre cometes, no?, d'aquestes professions que al final és aquesta llengua arrelada a la realitat, també, és el que dieu, no?, que també transmet aquest coneixement que no són només paraules, no?, va de realment d'això que dieu, no?, la concepció d'entendre coses que van molt més enllà del mot en concret. I crec que, a més, crec que amb el català hi ha molts matisos, no?, sí, amb aquests oficis o aquestes feines que ara estava explicant, que a més no, és, jo a vegades és com sóc incapaç de traduir-ho, i crec que tota la pressió també del castellà o de la tecnificació fa que s'intenti uniformitzar o uniformar, no?, d'alguna forma també el llenguatge, no?, i en aquest sentit crec que també és molt important aquesta transmissió, o això que està avui fent l'Empar, que al final el que fem també és prestigiar, no?, donar-li prestigi a tota aquesta part del català, que si no es transmet de generació en generació és molt fàcil que es perdi, i per tant crec que també hem de ser curosos, no?, a l'hora de cuidar aquest tipus de llenguatge, que en moltes ocasions hi ha aquesta transmissió oral també, no?, al final, i crec que és molt important això que avui fa l'Empar, o per exemple, no?, que la formació, per exemple, professional de determinats oficis es faci en català, acollint tot aquest tipus de vocabulari, perquè si no és molt senzill que tot això, no?, amb tota aquesta pressió també que tenim, que al final acaba, no?, ocupant també molts espais, ja us dic, amb el castellà o amb el tema de les xarxes socials, o fins i tot l'anglès, no?, també, que és com allà dir, no, parlem realment, el que és bonic, el que és important, el que ens arrela a terra, és utilitzar, no?, tot aquest coneixement de la llengua, que és preciós i que, a més, sembla una poesia, també, ara, sí, quan l'escoltàvem, sí, no?, sí, és poètic, oh,
i tant,
no?
I tant. I, a més, els resultats en la vinya són extraordinaris d'aquesta... La vinya demana observació cada dia. Demana molt coneixement, i la transmissió d'aquest coneixement és una cosa que tenim pendent.
Sí. A mi, en part, m'has connectat molt amb el que és la meva família, en general la meva vida, perquè els meus pares són, i tota la meva família, són de Balaguer, són pagesos, wow, i per tant fan servir molts d'aquests, wow, termes. En canvi, jo, a l'haver nascut a Martorell, el lleidatà, per exemple, i algunes paraules en concret, només les parlo amb ells.
Però quan vas allà, el teu accent canvia?
Totalment.
Totalment. Això, totalment. I això molts ho dieu. És a dir, sí, tu vas allà i ja ets balaguerina.
Sí, sí. I m'agrada molt, perquè quan hi vaig amb la meva parella, que és de Barcelona, no?, hi ha moltes paraules que de cop diu, ui, això què vol dir? I dic, com no saps què vol dir això? I també em passava molt a l'escola quan era més petita, no? Recordo un dia uns amics meus que van riure molt perquè els vaig dir, correu que s'arrofreda. I em van dir, què?
S'arrofreda.
Sí. Clar, es refreda, és, no?
M'encanta.
I em deien, però què dius? No? I hi ha moltes paraules així que jo sí que tinc molt interioritzades, però que és cert que són molt boniques i que s'han de posar també en valor, i a vegades també com que m'agrada dir-les, no?, també per dir, encara hi són i no les podem perdre.
Les has de transmetre, estàs obligada.
Totalment.
I ja que abans castigàvem Pompeu Fabra per no deixar-nos fer servir el lo, recordem que una cosa bona que té el català és que l'estàndard és en totes les varietats. No cal que tots anem a buscar allò que a vegades s'ha dit fins i tot al TV3IA, perquè l'estàndard...
El TV3IA!
És veritat.
Aquesta paraula hem de demanar que la incloguin al Pompeu.
Però vull dir que l'estàndard es pot parlar en valencià, es pot parlar en balagueri, es pot parlar amb gironí, es pot parlar amb qualsevol de les varietats, no cal anar a convergir.
El que no sé és si el TV3IA té una zona geogràfica. És a dir, si es pot identificar amb el Vallès o amb el... Saps? Si hi ha una... Si van agafar un estàndard d'una zona concreta...
Home, segurament...
Això els de Sabadell et diran que hi ha una certa profusió de gent a la ràdio de Sabadell.
Oi?
I sempre diuen que és perquè és un accent o un dialecte que a ningú li molesta, perquè la gent de fora de Barcelona no nota que sigui un català molt,
correcte,
barceloní,
correcte,
i la gent de Barcelona no nota que sigui un català molt de fora de la ciutat.
Hi ha una gran
muntanya,
tradició de ràdio, no?
Sí. He estat fent equilibris per no dir territori, per no dir comarques.
No ha faltat dir rere país, que hi ha.
Rere país,
ja tindríem manifestacions a la porta.
En fi, avui l'Empar Molina, que ens ha vingut a subsolar a l'inici de la tertúlia d'aquest Catalunya Migdia. Gràcies, Empar.
A tu.
I que vagi molt bé dijous.
Catalunya Migdia. Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta't a les millors colònies d'estiu del Periódico i Fundesplai. 8 dies, 7 nits per només 380 euros. Places limitades. Informa-te'n a estiudecolònies.elperiódico.cat.
Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
Ai.
Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, sí, cap problema.
Ai, ai, ai.
Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat.
RAC, i som per ajudar.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Maski, Trixi, Yosera i Ounat.
Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Només avui, 20 d'abril, i només a la nostra app, et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a MediaMarkt.
Del 20 al 27 d'abril celebrem la supersetmana d'Universitària. Vine a Òptica i Audiologia Universitària i gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària. Més de 110 centres t'esperen.
Sou molt bona gent!
Després de recórrer tot Catalunya, Quim Masferrer omplirà el Palau Sant Jordi de molt bona gent. Un espectacle irrepetible per reviure tot el que hem compartit. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, el dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3Cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3Cat, amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3Cat en viu. Ho veus, ho sents, ho vius.
Catalunya migdia.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest Sant Jordi, vine amb nosaltres. Des del Passeig de Gràcia, amb les actuacions en directe de Saxeni, Joan Dausà, Ginestà i Banda Neon. Conversarem amb Xavier Grasset, Empar Moliner, Pau Aranós, Judit Mascol, Isenda Pineda i Àngel Llàcer. Reflexionarem sobre l'amor amb Jordi González i Marta Torné. Explicarem la llegenda de Sant Jordi amb el filòsof Oriol Ferrés. I passejarem entre llibres i roses amb Sergi Pàmies.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Viu aquest Sant Jordi al matí de Catalunya Ràdio.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Vinga, hem començat aquesta segona hora del Catalunya Migdia parlant de llengua. Ara anem també una mica a la llengua, però anem a una cosa molt prosaica. Anem al judici de la Kitchen. Avui hem pogut sentir l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, en aquest judici sobre la trama parapolicial muntada suposadament des del Ministeri de l'Interior per espiar-lo i per robar-li informació compromesa pel PP. L'extresorer d'aquest partit ha explicat com el van espiar fins i tot quan era a la presó de Soto del Real i com van aconseguir les claus i contrasenyes per esborrar tot el que tenia el núvol, inclosa, ha dit, una gravació compromesa amb Mariano Rajoy parlant de la Caixa B.
Yo subo al despacho de Rajoy para decirle que tengo esa cantidad, le entrego la última hoja de esos movimientos donde figura el saldo que le llevo en un sobre y del que le hago entrega y que él se queda y ve los documentos, él se extraña mucho, lo introduce en el destructor de papeles, el papel queda destruido.
Aviam, connectem amb Madrid, aquest judici l'està seguint la Tània Tàpia. Tània, bona tarda.
Què tal, com esteu?
Ha estat una declaració esperada i sucosa.
Sí, perquè ell ha descrit que l'operació per espiar-los va gestar a dins del Partit Popular. Diu que va saltar al Ministeri de l'Interior just quan ell estira la manta, quan ell engega el ventilador i treu a relluir. Us recordareu aquells famosos papers de Bárcenas sobre la comptabilitat B del partit. Ho ha dit així, clarament.
Después de mi declaración del día 15 de julio, se inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los representantes, por los responsables del partido en esos momentos.
I també ha estat interessant el moment que sentíem abans. És com ell descriu la conversa que té en Mariano Rajoy, que ell la grava quan puja al despatx, li ensenya l'últim full de la comptabilitat, era una fotocòpia, i li entrega diners. Rajoy immediatament ho destrueix tot. Diu que guardava aquest àudio al núvol, també a un pendrive, en un moment determinat, quan ell era a la presó, vol fer desaparèixer aquesta gravació del núvol, ho encarrega a un reclús que diu que sap d'informàtica, li paga perquè aprofiti un permís i ho faci desaparèixer, li apunta les contrasenyes a un paper, però resulta que aquesta nota acaba en mans de la trama, perquè ell, quan surt de la presó Bárcenas, descobreix que li han esborrat tot, però el pres, que l'hem sentit declarar aquí, diu que ell no li va donar temps a fer res perquè just el van detenir quan va sortir en aquell permís. Per tant, una mostra doncs, que el control que li feien fins i tot quan era a la presó doncs, va funcionar. Ha dit que creia que el PP hi tenia gent infiltrada i fins i tot ha reconegut missatges que li anaven ensenyant, missatges privats del seu telèfon que van caure en mans de la Kitchen, d'aquesta trama prova doncs, que li van clonar alguns dispositius.
No sé, Tània, si ets lectora de novel·la negra i si vols alguna novel·la negra de cara a Sant Jordi, però en tot cas corres el risc de quedar molt decebuda perquè quan llegeixis ficció potser no li arriba la sola de sabata a tot el que estàs seguint en aquest judici, no?
Sí, i sobretot el que passa és que penseu que això es va produir 2013-2014 i moltes els oients també a vegades es confondran, no? De què parla Rajoy en aquest àudio? Parla d'un altre cas, que és el Gürtel, que és doncs, la condemna fins i tot al partit a títol lucratiu doncs, per aquesta comptabilitat bé que ha quedat provada. I què passa? Doncs que Mariano Rajoy era el president del partit en aquell moment i també del govern. Sempre se n'ha desdit, diu que no sabia res del que estava passant en el seu partit, va testificar ja llavors en el cas de la Gürtel, també dels papers de Bárcenas, va dir que no en sabia res. Ara tenim aquí Bárcenas explicant amb pèls i senyals aquest àudio, aquesta gravació, que no hem sentit mai perquè s'ha destruït, doncs dient que ell ho sabia, i ara doncs, també en aquest judici l'estan assenyalant a Rajoy, dient que ell estava al cas d'aquesta operació muntada des del Ministeri per espiar-lo. Doncs bé, Rajoy passa per aquí, per San Fernando de Henares, dijous. Si tot va bé, si anem complint el calendari, serà dijous un testimoni doncs, interessant, esperat. Recordem que sota jurament, un testimoni ha de dir la veritat i ha de respondre a totes les parts. Veurem a veure què fa Rajoy, si fa molt de Rajoy o poc de Rajoy.
Clar, 2013-2014, ens diu la Tània, no sé amb quin detall esteu seguint aquest judici i, sobretot, quin impacte està tenint o no uns fets tan greus com els que s'estan descrivint en aquest judici en l'opinió pública, que, efectivament, li queda enrere o, com deia aquell, me queda lejos ja.
Jo crec que menys impacte del que hauria, bàsicament per dues coses. Una, perquè es parla de fets no, que ja queden com lluny, la direcció actual del Partit Popular segueix defensant que no hi té res a veure perquè tota aquesta gent ja no hi és, i perquè es barreja amb un altre cas, que és el cas de les mascaretes, que en aquest cas impacta el PSOE. No? Per tant, la lectura, crec, que es fa a nivell d'opinió pública és tots són el mateix, la corrupció està tot arreu i no es va al detall del que està passant. I crec que aquest cas, del que parlem ara, la Kitchen, és especialment greu, perquè aquí estem parlant de totes les maniobres que es van fer des de la policia patriòtica, que es sentia en aquell cas que eren l'Estat en si mateix, per destruir proves i, a més, atacar personalment a una persona en concret per tapar aquesta corrupció que ja està acreditada. No? Crec que és important també explicar com, en aquest cas, García Castellón no ha volgut citar com a, ni imputar ni a Cospedal ni a Rajoy. Cada vegada, és cert que Bárcenas també té la credibilitat que té, perquè ho dic perquè aquests àudios no els hem sentit. És a dir, ens hem de fiar del que ell explica. Ell, evidentment, té ganes de passar comptes amb tota la gent que en aquell moment el va apartar, no? Però crec que, més que mai, és molt important escoltar el que pugui dir Mariano Rajoy, tenint en compte el que deia la Tània, que és que no pot mentir. Veurem Cospedal també què fa. No pot mentir, però si ho fa, també s'haurà d'acreditar que ho està fent. Per tant, vés a saber.
I entre la veritat i la mentida, a vegades clar, hi ha les respostes de Rajoy. Dir,
sí, sí, per això. I ara deia la Tània, no sé quina frase ens deixarà, segur que moltíssimes. Ara, no sé si ens aclarirà el que volem saber, que si realment coneixia aquesta operació i estava implicat.
Tenim un precedent, Júlia, d'això, que ja ens indica una mica per on anirà, i és el 2021, quan va comparèixer la comissió del cas Kitchen al Congrés dels Diputats. Ell allà va fer molt de Rajoy. Eh? No sí. Sabia res, no li sonava de res, no coneixia Villarejo, no s'havia reunit amb Villarejo, que suposadament aquí li van fer l'encàrrec per executar aquesta operació, i també va exculpar el que era el seu ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz. Recordem-ho que aquí sí que està acusat, li demana a la Fiscalia Anticorrupció 15 anys de presó.
Tània, si no m'equivoco, en aquell moment Rajoy va dir alguna cosa com, bàsicament, no crec que això hagi passat perquè no hi ha cap sentència judicial que digui que això ha passat, no? L'argument era una mica
correcte.
Així. Clar, sí, ara sí. Estem precisament en aquest punt de mirar si hi ha sentència o no.
Sí. Una cosa que realment pugui científicament acreditar-ho. Jo, ara mateix estem, evidentment que és interessant, puc entendre que a nivell periodístic a Madrid, doncs, si hagués passat fa uns anys hagués tingut més volada, ara diguéssim que no ens està dient res de nou, però el que és nou és que es digui.
És a dir, que Bárcenas deia això. El contingut de la informació és una cosa que ja suposàvem. El que sí que és nou és que algú ho digui i, per tant, quedi escrit i per tant consti en acte i, per tant, consta com a prova. Llavors, aleshores, el que Rajoy i altres hauran de fer és provar el contrari. És a dir, el meu testimoni val el mateix que el seu. Jo dic que no, vostè diu que sí, jo no ho coneixia, vostè diu que sí, ho coneixia, i el que queda en l'aire o al núvol o a les cendres és la prova, és la gravació que sembla que es va destruir de manera policíaca i molt de novel·la negra dintre mateix de la presó.
Alba.
Clar, és que estem davant d'aquesta operació com parapolicial, que a més parles, no? I abans de venir just parlar amb una persona i hem tret el cas Kitchen i diu, quina mandra, no? Realment el que deia la Júlia, no? La gent se n'aparta i a cada cop com un desencís la idea aquesta, no? De al final tots els polítics fan el mateix, són el mateix, que ens porta aquesta desafecció. Però a mi el que em preocupa especialment d'aquest cas, que ara en Jordi deia, tampoc és sorprenent coneixent, no?, la policia patriòtica, però és al final que això ja no va d'un problema judicial, no? És un problema institucional, perquè és com fins quin punt s'utilitzen les estructures d'estat, no? per portar a terme aquest tipus d'operacions
i després de tots aquests anys no, jo com a ciutadà no em sento que s'hagin pres les mesures perquè clar, això no torni a passar.
Clar, aquí anava, no? Al final el sistema, hem construït algun tipus de mecanismes per evitar que això torni a passar, o tens la sensació de dir, bueno, doncs mira, ara Kitchen, ara, o sigui, és com la sensació de que això forma part, no?, del nostre ecosistema polític i també tècnic, perquè aquí sembla que hi ha també càrrecs intermitjos, hi ha tota la paropartida policial, per tant, al final tens la sensació de que això ja no va de persones, que ja va d'un problema sistèmic, no? I a part, abans també apuntava un altre tema, el tema de la credibilitat. Ja tenim la sensació que tenim un problema, tenim un sistema que està ple de forats, no? Perquè estem veient aquestes operacions parapolicials que no acaben impactant en cap tipus de creació de mecanismes de control, i a més tenim també aquesta sensació de dir, bueno, a veure què diran, perquè el tema de la credibilitat ara apuntava, no, haurà de dir la veritat, però en aquest país també sembla que si no és la veritat, oye, és que no m'hi acordava, no? Llavors, al final tens la sensació tot plegat, no?, bueno, que passa el temps, van sorgint casos d'aquests, la gent va davant dels tribunals, diu el que se'n recorda, el que no se'n recorda tampoc, i al final no hi ha conseqüències ni res canvia, no? I al final és el que jo crec que genera més desafecció, tenir la sensació de que això és que estem davant d'un sistema corcat i que al final no estem implementant mecanismes de control perquè això deixi de passar, no? I a mi aquí és on em preocupa especialment.
Aprofito que tenim un advocat a taula, Jordi, no sé si això que ens deia la Tània, que òbviament com a testimoni està obligat a dir la veritat, no sé si és habitual que algun jutge vegi que algú clarament està mentint i que hi hagi conseqüències, o és menys habitual del que ens sembla? Estàs obligat a dir la veritat, però si no la dius tampoc acaba passant res.
No és que no passi res, és que, com tu dius, el jutge ha de veure si de l'interrogatori es deriven especialment contradiccions. És a dir, no és tant tenir un detector de mentides o de veritats, sinó de dir, després d'aquest interrogatori de 10, 15, 20 preguntes, escolti, vostè ha dit coses que són contradictòries, o vostè en una declaració anterior va dir una cosa contradictòria. No és que hi hagi dos testimonis que no es puguin contradir, dos testimonis es poden contradir perfectament. I per tant, que un testimoni diu una cosa i l'altre diu una altra cosa, pot succeir. El que realment demostra que un tingui raó o que un digui la veritat i l'altre no, una és si hi ha una prova pel mig, si hi ha una prova extra, o si hi ha un testimoni extra que pugui reforçar-ho, i sobretot una contradicció. Si cau en contradicció el senyor Rajoy, i per això em sembla que veurem molt vecino del vecino i aquestes coses, sí que, perquè sí, intentarà evitar al màxim ser concret i dir coses que puguin perjudicar-lo massa.
Doncs ens guardarem aquesta explicació d'en Jordi Cabré de cada dijous. Digues, Tània.
No, molt ràpid, que hi ha un altre moment que incrimina també a Mariano Rajoy, no només aquest àudio que avui comentàvem, sinó també la setmana passada el principal investigador de la causa va dir que entre els membres de la trama parlaven d'un alias que era el Barbas o el Asturiano, i aquest investigador va dir que no tenia cap dubte que era Mariano Rajoy. I això és important perquè hi ha un document d'assumptes interns que diu que s'informava a el Asturiano o el Barbas. Per tant, sé que hi ha coses més tangibles que tenim i que han aparegut ja en el judici que segur que se li hauran de preguntar també a Mariano Rajoy.
Ens estàs deixant votant a un pam de la porteria, però...
Però si tenim això...
Si no
jo
soc saber...
Rajoy, em diuen el Barbas i l'Asturiano, i es pot desviar perfectament.
Et pot preguntar qui és M.Rajoy?
Tornar...
Home, jo... Et pregunta qui és M.Rajoy, si no saps qui és M.Rajoy, qui pot ser el Barbas? Vés a saber. Hi ha molta gent que porta barba. En fi, gràcies, Tània. Continua gaudint d'aquest judici. Per cert, no sé si... Avui que ha sortit el 6, no sé si... aquest 6 vosaltres li doneu allò categoria de testimoni fidedigne o potser en algun moment si fos igual jutge...
Jo crec que el 6 està bé mirar-lo, però...
Perquè recordem que ha sortit un 6 d'aquest mes d'abril que dispara el PSOE 13 punts per sobre del Partit Popular si ara hi haguessin eleccions. Diu que el no a la guerra reforça Pedro Sánchez, que aconseguiria el 36% dels vots, que és pràcticament el mateix que aconseguiria la suma de PP i Vox. En el cas de l'esquerra del PSOE, les coses no els anirien tan bé. Sumar baixa fins al 5,8%. Podem obtindre el 2,2% dels vots. En tot cas, hi ha aquest empat entre el PSOE i PP i Vox, i a Catalunya, Esquerra i Junts millorarien resultats. Què us diu aquesta foto?
No, a veure, jo crec que el 6, com deia, sí, s'ha d'estar pendent, s'ha de revisar, però també té el pes que té, i més quan no hi ha una convocatòria electoral. Mentre dic això... També dic alhora que va ser del que més es va apropar a les últimes generals. Per tant, a Tezanos a vegades no li donem gaire credibilitat, però mira, al final és del que més s'hi va apropar. De tota manera, de tot el 6, més que aquest creixement del PSOE, a mi el que em xoca més és estancament i caiguda de Vox. La caiguda de Sumar crec que és més evident, també tenint en compte que no tenen candidat, i això sempre afecta, però a Vox havia pujat moltíssim i ara sembla que s'està en aquest estancament. Per tant, això sí que és una bona notícia, bàsicament perquè el PP necessita Vox per governar. Per tant, si aquesta majoria no suma, ens podem trobar amb una... no sé si repetició, hauríem de veure també com queden, en aquest cas, Junts i Esquerra, per tornar a donar suport al PSOE, però sí que és cert que el que veiem amb aquest 6 és que a Sánchez aquest no a la guerra, aquest fer polítiques anti-Trump, aquest marcar una mica la línia internacional, pot ser que li estigui funcionant. Ja no sé si pel fet de que els propis espanyols considerin que és una bona estratègia, sinó perquè no s'està parlant potser tant dels assumptes més domèstics.
Jo crec que aquestes dades del CIS, que sempre de Tezanos, com deia la Júlia, sempre se li posa la lupa, no?, si sobreestima realment els resultats del PSOE, però sí que crec que, a més, en les dades també poso sobre la taula que les principals preocupacions són habitatge, economia, però també es destaca la guerra a Iran, no?, el que està succeint a nivell del conflicte a l'Orient Mitjà. Llavors, jo crec que, al final, també, Pedro Sánchez està jugant un paper aquí, i, per tant, és aquell sentiment que hi ha gent que diu, ostres, és com que Espanya està ocupant una espai de contranarrativa, no?, a l'extrema dreta, a la violència, a la guerra, que segurament també està fent que molta gent estigui d'alguna forma recuperant una certa esperança o una certa il·lusió a fer les coses des d'un altre lloc. I crec que és molt positiu, ja no parlo dels resultats pel socialisme, sinó els resultats d'aquells que estan castigant, el que deia ara la Júlia, no?, aquest estancament o retrocés de Vox, perquè al final també jo crec que són molt bons, el que dèiem, no?, identificant els problemes que hi ha, però llavors a l'hora de veure com ho resolen, quan tu veus un tram com està posant sobre la taula i resolent els temes, dius, per Déu meu, on ens està abocant, no?, tot això. I crec que potser la cosa aquella, no?, de l'engagement aquest de les idees d'extrema dreta, no?, que la gent, algunes persones es poden sentir atretes, quan llavors vas veient, no?, totes les derivades que té en la gestió, jo crec que això també fa que la gent prengui una mica de consciència i potser, tant de bo, faci un pas enrere dient, escolta, el no a la guerra segurament ens portarà a un lloc millor, no? Tant de bo sigui així.
Amb tota la prevenció, perquè em sembla que sempre acaba exagerant el TIS, i em sembla que és exagerada, a mi no em sorprèn, vist el poc talent i la poca categoria del principal partit de l'oposició, que és el PP. És a dir, no aconsegueix fer pessigolles al PSOE i Pedro Sánchez, sigui per A o per B, o perquè té una mena de taula de salvació amb Trump, que és molt evident i que fins i tot té un punt d'obscena, doncs això li funciona. Ara, com que això són tendències i ens toca interpretar què pot passar a partir d'aquesta mena de termòmetre que s'hi posa, podria ser que Espanya es tornés especialment ingovernable, podria passar, segons la traducció d'això, Mascons, si l'esquerra espanyola no suma prou, si la famosa majoria plurinacional que diu tant Pedro Sánchez i Iván Redondo, no acaba entenent-se, i aleshores veuríem què passa, si s'hauria de tornar a repetir eleccions, perquè el PSOE, per molt que no s'enfonsi i per molt que pugi, doncs no pugi prou, o si, com alguns altres apunten, estem, diguéssim, s'està plantejant alguna possible legislatura constituent, és a dir, on tothom més o menys rebaixa plantejaments, PSOE, PP i nacionalistes acaben entenent-se per fer algunes reformes i es descarta el fantasma de l'extrema dreta. Ara mateix, tal com estàvem fa un mes, era que vienen, venen els feixistes i Espanya es dividia entre, com sempre des de la Guerra Civil, entre el caos a la banda roja i l'autoritarisme a la banda de la dreta. Jo, que em sembla que les coses no són tan fàcils ni tan evidents i que hi ha autoritarisme a banda i banda, diria que aquesta vegada Espanya es pot trobar en un moment d'una complicada solució governamental, massa complicada, és a dir, que no sigui tant de blanc o negre, sinó que demani molts grisos, molta cintura i molta negociació, tant si guanya un com si guanya l'altre.
20 minuts i seran les 4. Estem interpretant com aquest no a la guerra de Pedro Sánchez està canviant una mica, segons el CIS, les enquestes. Fem ara publicitat, a la tornada parlem del que origina, que és la guerra a l'Orient Mitjà.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Catalunya nit. Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
Washington, Oriol Serra.
Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit. Amb Manel Alí i Agnès Marquès.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya nit.
Notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya migdia.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Aquest Sant Jordi, el drac ja no menja persones. Devora llibres. I treu foc? Res de foc. El nostre drac treu flames d'amor. Perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer, troba't amb els teus i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
Thank you!
Per aquí, sisplau!
He llegado a la edad en que la vida es una derrota aceptada.
Lluís Omar es corona emperador al Teatre Romea amb Memòries de Adriano, un relat sobre el poder absolut, una magistral interpretació de Lluís Omar amb un repartiment extraordinari. Memòries de Adriano, al Teatre Romea. Compren les entrades a teatreromea.cat o a promentrada.com.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Vinga, va, 2:03. Abans de la publicitat parlàvem dels efectes d'aquest no a la guerra, ara parlem de la guerra. Els Estats Units continuen amb aquesta tàctica del president Trump d'amenaçar l'Iran i alhora participar en aquestes converses que propicia el Pakistan. L'alto el foc inicialment pactat entre Washington i Teheran s'acaba d'aquí 2 dies. Per l'Iran encara no han confirmat que tornin a seure's a la taula negociadora. Els Estats Units sí que estan anant cap allà i envien el vicepresident J.D. Vance perquè l'estratègia de Trump és pressionar al màxim i en públic l'Iran diu que esperaran. De fet, estan dient que si no hi ha reobertura de l'estret d'Hormuz també als seus vaixells, doncs que ells no negocien. A aquesta hora podem incorporar a la tertúlia en Sergi Roca, que és el cap d'internacional dels serveis informatius de 3CAT Info a la ràdio. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda,
Joan. I que, a més, acabes de tornar de l'Iran, de Teheran. Avui és el primer dia que et podem tocar i veure que, efectivament, sí, no ha passat res. Clar, la pregunta que ens fem tots és què passarà, i segurament és l'única que no ens pots contestar.
Sí, no us puc contestar directament. L'únic que us puc dir així de coneixement de causa, perquè ho acaba de dir Donald Trump, que ja sabem que és el baròmetre, termòmetre de tot plegat, és que J.D. Vance, el vicepresident dels Estats Units, estaria ja viatjant cap a Islamabad, cap al Pakistan. Per tant, això ja va passar en la primera ocasió, fa 15 dies encara no, i això ja va ser com el primer indicador que els Estats Units almenys tenien la certesa que aquestes negociacions es farien. El que passa és que tornem a estar com aquell divendres, crec que era, abans del dissabte de reunions, en què l'Iran s'està doncs fent pregar i està dient que ara mateix no té cap intenció, almenys tal com estan les coses, de seure's a negociar. Jo crec que això ho veurem i tornarà a haver-hi negociacions. Aquí em mullo una mica, Joan? Però després què? Estem en un moment en què la possibilitat de segona ronda o quarta, ja o cinquena, si contem les prèvies d'Oman i Ginebra, no? Doncs que la cosa sembla que va madurant cap a alguna banda. El que no sabem és cap a on. L'alto el foc s'acaba d'aquí poc menys de 48 hores. Per tant, aquí ens podem trobar amb l'escenari que s'allarga o que se'n va tot en orris i que tornen a començar els bombardejos, que això sí que ho puc explicar més en primera persona, en coneixement de causa. Això als iranians seria una molt mala notícia pels ciutadans de Teheran i de tota la resta del país.
Ara en parlarem, però per la nostra posició geogràfica i també pel relat informatiu que nosaltres podem consumir cada dia, podem interpretar molt o intentar interpretar els moviments de Trump. Hem parlat molt del taco, no? D'això de que sí, sempre a l'últim moment es fa enrere. Tu, que has estat a l'Iran i que has pogut parlar amb gent propera al règim, amb analistes, també amb gent que no hi està tan d'acord, l'estratègia que pugui estar seguint l'Iran de dir fins a l'últim moment que no hi va i després ja ho veurem, com l'hem d'interpretar?
L'Iran se sent més fort, el règim, la República Islàmica, se sent més fort, malgrat haver perdut Khamenei, malgrat haver perdut tants comandants del càrrec, els càrrecs arreu del país, de la Guàrdia Revolucionària. O sigui, han tocat molt el moll de l'os a Israel i als Estats Units amb aquests atacs, aquests 40 dies de bombardejos, però ha quedat demostrat que el sistema de la República Islàmica és molt més fort, crec jo, del que es pensaven Israel i els Estats Units, almenys els Estats Units. Israel no ho sé, perquè Israel encara voldria anar a més, a totes, i apretar més. Als Estats Units queda clar que el moviment de Donald Trump s'ha quedat curt, almenys a nivell de ja no fer caure el règim, que ja ha quedat clar que això li va interessar els primers dies de protestes al mes de gener, o almenys de cara a la galeria ho deia, i després ja li interessaven altres coses. Però el règim queda clar que no es pot fer caure tan fàcilment. Dius que hem parlat amb gent propera al règim. Bé, això és el que ens venien a dir ells, algun excomandant de la Guàrdia Revolucionària, sí que l'hem tingut davant dels micròfons de Catalunya Ràdio, analistes que veus clarament que supuren, que estan a favor de les autoritats, és obvi, i aquí és on veus el relat molt semblant al que diuen Don Pezeshkian, el president, o Ghalibaf, el president del Parlament iranià, no? I és que plantaran cara, que estan més forts que mai, que han demostrat, de fet, 40 dies resistint bombardejos amb afectacions molt importants també per la població civil, també plantes energètiques o de gas, però que en canvi controlen Hormuz. Hormuz és, s'ha demostrat, la clau de volta de tot plegat. I això, malgrat que ara Trump hagi imposat un bloqueig més enllà del bloqueig, que evidentment toca els nassos als iranians i també xinesos, indis, pakistanesos, etc., que són els que anaven rebent el poc petroli que sortia, queda clar que l'Iran controla Hormuz i que geoestratègicament s'ha convertit en el principal cavall de batalla i Trump no se n'ha sortit per aquí. Per tant, el règim pròpiament se sent més fort. Una altra cosa és, després, si en parlem des de la població, de la població que havia sortit al carrer fa 3 mesos.
Clar, aquesta població que potser en alguns dels testimonis que hem pogut sentir amb les teves cròniques, fins i tot hi havia gent que deia jo m'he alegrat dels bombardejos perquè he pensat que el règim podia caure. No sé, aquesta gent ara, quan veuen les negociacions, veuen aquesta posició enfortida del règim, veuen com, no sé fins i tot si l'Iran era tan conscient que l'estret d'Hormuz podia ser tan condicionant, o com és que Trump no ho veia, potser aquests opositors, aquesta gent a l'Iran que no està d'acord amb el règim que pateixen, si ara veuen que si aquestes negociacions acaben amb un acord de pau que el món celebrarà, a ells els hi veu una llarga nit de tancament i d'enduriment del règim.
Això ho veuen. Clar, no us heu d'imaginar un clam massiu de gent dient que caigui el règim. No, això no ho hem trobat. Això no podem mentir. Sí que hem trobat veus que volien aquesta guerra, que ens ho han dit directament, obertament, que volien aquesta guerra perquè caigués el règim. Això sí que t'ho arriben a dir. Altres et diuen que no, que estan en contra de la guerra, però que, bueno, que si hi hagués... això derivés en que canviessin coses, millorés, hi hagués una certa obertura del país, encara que no caigués el règim fins i tot, doncs que això ja seria una bona notícia. Però tampoc veuen clar que això acabi passant. I després hi ha els que són pro-règim directament, o almenys davant d'un micro et diuen que són pro-règim directament, els que surten cada nit a les diferents places, sobretot la de la Revolució, lluint tots els símbols que puguin haver i llançant totes les proclames que tinguin en cartera contra Israel i contra els Estats Units i a favor de Hezbollah, per exemple, per posar només un exemple, que aquests, evidentment, aquests fins i tot volen continuar la guerra. Volen continuar la guerra perquè consideren que Israel, sobretot, és qui els vol aniquilar. Això és una minoria en el país. És una minoria que estiguin tinguin aquest punt pro-règim. Però existeix també, i som conscients que qui té ara mateix les regnes del país, encara avui en dia, és aquesta república islàmica teixida per Khomeini primer i Khamenei després, amb aquest sistema, no diré que perfecte, perquè evidentment doncs no ho és, però que ha mantingut doncs aquest múscul que permet ara mateix plantar cara, com està fent a Israel i als Estats Units.
Ara parlaves de gent, no?, que sí que podia dir, en certa manera, que volien que caigués el règim, però et volia portar una mica més lluny, és a dir, en el moment en què va haver totes aquelles protestes amb tants morts a l'Iran, creus que després de l'atac dels Estats Units també hi ha pogut haver, en certa manera, un acte com de defensa de la sobirania, de dir, sí, voldria que caigués el règim, però és que els Estats Units ens està matant la nostra gent, amb això t'hi has trobat o no? I de l'altre, potser ara et porto a Estats Units, però... Jo sí que tinc la sensació que potser Trump ja necessita acabar aquesta guerra i, per tant, que aquestes negociacions sí que poden arribar a bon port si ell troba una sortida que pugui vendre a Estats Units. No sé si ho, si ho veus així o no.
A veure, sobre el relat de la unitat que hi podria haver davant l'enemic exterior, que això sempre acostuma, almenys els autoritarismes, no?, les autocràcies, els hi funciona o creuen elles que els hi funciona. Això, les proclames d'aquestes places que us veig, que us explico, això hi era, i fins i tot amb algun analista més, evidentment no es posen l'etiqueta de pro-règim, però no, ho veus, també t'ho diuen, ara estem més units. Jo això no ho he vist excessivament. Sí que és evident que hi ha gent també, com gent que volia la guerra per fer caure el règim o que confiava que això portés alguna cosa, hi ha molta gent que no volia, evidentment no volen que bombardegin el seu país. I qui més qui menys ha perdut. Tothom coneix gent que va morir a les massacres que va haver al gener amb les protestes. No tanta gent coneix víctimes directes dels bombardejos, perquè han estat han mort molts civils, evidentment. S'està parlant, xifres oficials del règim, 3.000 persones. Ja veurem, això és difícil de determinar, però sobretot han estat bombardejos a comissaries, això jo és el que he vist més, a comissaries de policia i a llocs ministerials, etc. Per tant, aquest relat de la unitat i l'enemic exterior, jo crec que no els està funcionant lo suficient com per dir que s'acabaran per sempre més les protestes contra les autoritats.
Deixa'm,
això no passarà.
Deixa'm fer una petita provocació i que se m'entengui, però... Això que estàs dient, una mica, també ho ha aconseguit Netanyahu des del moment en què comença a dir tenim aquesta gent que ens ataquen, que ens fan aquests atacs, que els fa tota la guerra contra Gaza, després fa tota la guerra a tota la regió, i ell, que estava en una posició molt delicada per la corrupció i amb unes enquestes que tampoc eren especialment bones per ell, insisteixo, és una provocació i que s'entengui el que vull dir. Sí. Però a Israel també l'enemic exterior l'ha unit entorn del govern, o com a mínim ha ajudat el govern una mica a enfortir-se, no?
Jo diria que Israel més i tot. Més i tot, perquè a Israel tots coneixem els que ells deien, no, lefties, els més d'esquerres, més progressistes, que la que trepitjava just després del 7 d'octubre a Israel, aquesta gent havia quedat en minoria o havia canviat fins i tot el seu discurs justificant qualsevol acció o tancant els ulls davant el que passava a Gaza, a pocs metres de casa seva. Clar, el tema d'Israel i Palestina, no, és encara més complexa per la proximitat del lloc on estàs fent la guerra, que és al costat de casa, i amb gent amb qui has tingut molta relació, amb qui tens relació. I has de tenir relació, i continuaràs tenint relació, encara que continuen allà tancats. L'Iran està més lluny, l'Iran internament té un sistema de repressió directament molt més incrustat i empaltat, diguéssim, i això fa que la comparació sigui difícil, però ja t'entenc el que vols dir.
Sobre una pregunta.
Sobre Trump, el que dèiem de si negociaria o no, o si li interessaria acabar
en aquesta línia, guerra. En aquesta mateixa línia, és a dir, hem escoltat com hi ha hagut els intents de negociació i tots ens preguntàvem, però què està buscant Estats Units i Israel exactament i on s'acaba la seva carta als Reis? Tu, després d'aquesta experiència, tens alguna idea d'aquestes negociacions? Què és el que realment pot fer que això s'aturi? És a dir, estem parlant d'Hormuz? Estem parlant de la caiguda del règim? Estem parlant de què exactament? O una combinació de totes les dues coses?
A veure, el cap de Trump, jo no sóc incapaç d'entrar-hi. Tants anys que portem parlant-ne, sóc incapaç, això sempre ho dic, però és que és així. En aquest cas, jo crec que un cop han passat ja un mes i mig, portem, no se n'ha sortit amb la seva de l'objectiu inicial, que era d'alguna manera intentar controlar tot el comerç o la ruta de petroli.
Oficialment.
Sí, però hi és, i continua sent. Yeah. I continua sent, evidentment. I continua sent. Però el tema econòmic, no ens enganyem, Trump, per mi Donald Trump vol dir negociar, un home de negocis. Directament, amb el pas dels anys, ho ha demostrat, i aquesta etapa directament. El tema nuclear, sí, com a, evidentment, si ataques un país, hi ha d'haver un tema armamentístic al darrere. Per petroli, en principi, no l'ataques. Bueno, Venezuela va fer alguna cosa així, no? Però, vaja, és una
sentíem l'Alba Alfagema, que també et vol fer una pregunta.
Sí, no, en aquesta línia que comentava, com és en aquest context que les coses canvien per hores, no?, per dies, i realment estem veient com aquest ús d'aquests punts claus al comerç global, al final, ja no compliquen únicament les negociacions i tampoc ja no són conflictes bilaterals, sinó que acaben sent, no?, un conflicte sistèmic que afecta a molts altres països, i que, a més, estem davant d'aquesta paradoxa de que s'estan negociant teòricament la pau i, per altra part, s'està escalfant el conflicte, no? Per tant, és com una mica una bogeria tot plegat. Però et volia fer una pregunta amb això, en relació al que també ara comentava el Joan, el paper de Netanyahu en tot això, perquè estan fent, o sigui, s'estan trobant, no?, en una taula d'una suposada negociació de la pau, o com a mínim, no?, de la finalització del conflicte armat entre, no?, Iran, Estats Units i mediant Pakistan, però realment qui té més interès, com ara molt bé estàveu posant sobre la taula, és Netanyahu, perquè realment aquelles petites decisions, o més grans que hi havia internament, ja només dels esquerres, en els seus propis partits, ara l'altre dia sortien uns estudis que deien que el 90% de la gent donava suport a la política de Netanyahu. Per tant, el que està més interessat en que aquesta guerra continuï és el mateix Netanyahu. Llavors, no sé al final quin paper té Israel en tot plegat, quina pressió pot exercir sobre Trump, i com és que com a actor tampoc està en aquesta taula, no? Per tant, no sé això com s'analitza, eh?
En aquesta taula no hi podria ser mai de la vida si l'Iran s'hi asseu. O sigui, vaja, mai de la vida. Jo no m'atreveixo a dir mai, tampoc mai. Però, vaja, ara mateix és impensable. És moltíssima la pressió d'Israel, influència sobre Trump, és altíssima, i així s'ha demostrat amb el suport, ja que li donava Biden, prèviament, a Israel, amb tota la qüestió del 7 d'octubre, però evidentment Trump i Netanyahu han establert aquí un tàndem diabòlic, si m'ho permeteu, a nivell de com regirà tota aquesta regió tan complexa com ja Pere primer, Pròxim Orient, i després Orient Mitjà ja ampliat, doncs tal com vol el dictat molt d'Israel. I això està passant, i està passant a tants i tants països. És que ja veurem fins on arribem.
Doncs estarem pendents amb en Sergi Roca, el cap de la secció internacional de Catalunya Ràdio, acabat de tornar de l'Iran i que avui tenim en aquest estudi, i ho celebrem molt perquè en Sergi va entrar a l'Iran. Us en recordareu quan Trump deia d'aquí poques hores s'acabarà la civilització?
Sí, no es va acabar.
Sí. Ni la civilització...
El vau portar cap allà en aquest moment,
Ni milions d'iranians, ni tampoc en Sergi Roca, per alegria nostra. Avui hem fet tertúlia amb la Júlia Reguer, cap de política del periòdic, en Jordi Cabré, escriptor i advocat, i l'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Gràcies a tots tres.
A vosaltres, gràcies.
30 segons i seran les 4, 30 segons i la tarda de Catalunya Ràdio, també els blocs informatius de 3Cat Info. Nosaltres ho deixarem aquí i tornarem demà a les dues. Fins llavors, sigueu feliços i que vagi tot molt bé.